Radio Vilafranca.
Aquest dilluns es va confirmar que el Vendrell serà la capital de la sardana l'any 2026. Per saber com s'ha gestat i quin paper han jugat les principals colles, tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes. Qui t'acompanya?
Qui m'acompanya per explicar-nos tota aquesta novetat que vam tenir dilluns és el Joan Morros. Ell és president de Foment Sardanista i d'Ansaires del Penedès. Molt bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies. I tu?
Bé, bé. Doncs ja està, i contents d'aquesta gran notícia que ens assabentàvem dilluns.
La veritat és que sí. És que sí, jo penso que és un tema que el Vendrell en global ens ho mereixem, sardanistament parlant, perquè, mira, d'Ensaires del Penedès mateix, actualment portem 77 anys ballant sardanes per arreu de Catalunya i moltes parts del món, com tu ja ben bé saps, també. I Foment Sardanista, el 2023, vam celebrar el cinquantenari de la creació. Llavors, esclar, jo crec, repeteixo, que les persones que van decidir triar-nos o escollir-nos sabien el que feien, no? Ja feia 2 o 3 anys que ho estaven sol·licitant l'Ajuntament, evidentment, perquè nosaltres els hi vam dir, aquestes dues entitats els hi vam dir, escolteu, sol·liciteu, tal i qual. A vegades als ajuntaments els hi costa entrar en aquestes coses, però sí, al final van entrar-hi de ple i ho hem aconseguit pel 2026.
Clar, nosaltres ens vam assabentar fa un mes que optàveu o que us presentàveu com a capital de la sardana, però això no és d'un dia per un altre, hi ha una feina darrere, m'imagino, no, Joan?
Oi tant. Primer que tot és això. Primer que tot, les entitats sardanistes, diem-ne, si existeixen a la població, ho han de demanar a l'Ajuntament que presenti la sol·licitud. Un cop l'Ajuntament ho aprova al ple, doncs bé, fa els tràmits de demanar-ho a la Confederació Sardanista de Catalunya que acceptin la candidatura. Primer va ser pel 2025, no va poder ser, i després ho ha tornat a presentar pel 2026. Però clar, si al darrere la Confederació Sardanista de Catalunya veu que no hi ha unes entitats fortes, o una entitat forta com a mínim, sardanistament parlant, doncs evidentment rebutja el tema, perquè, a veure, els ajuntaments en teoria hi entenen de tot, que és la seva obligació entendre-hi de tot. Però sardanes és un tema molt desconegut dins de casa nostra, dins de la cultura popular i tradicional, i si no es deixen aconsellar a vegades, doncs s'equivoquen, que també ens equivoquem nosaltres, eh? Però els ajuntaments han de fer la seva feina, que és ajudar, penso jo, a totes les entitats que altruistament penquem pel poble i pel país, en aquest cas les sardanes, que no cobrem d'enlloc, al contrari, que tot costa calés de la butxaca. Penso que la seva obligació, entre cometes, és ajudar i col·laborar. No sempre materialment o econòmicament, no. De molts aspectes, que és donant suport, sobretot. I estem en aquesta tessitura de que, doncs, jo crec que s'han ajuntat tots aquests cosetes i per això se'ns ha concedit, doncs, el fet de que el 2026 siguem capital de la sardana.
Des de d'Ensaires del Penedès i des de Foment Sardanista, com valoreu aquesta decisió per part de qui l'havia de prendre?
Molt encertada i merescuda. No, vull dir, jo soc una persona humil i senzilla, no? Però jo crec que ens ho mereixem, francament. No hi ha moltes poblacions arreu de Catalunya que tinguin el bagatge que tenim amb sardanes aquí al Vendrell. És que no hi són. I saps què passa també? Que una cosa que jo sempre dic o denuncio quan tinc ocasió, i és que per molts anys, durant molts anys, ha semblat que el tema sardanes baixava des de la banda de Girona i aquí el massís del Garraf s'acabava, no? D'aquí per avall, com si no existíssim. Això es veu en revistes que només es parla, doncs, de revistes de sardanes, que només es parla de compositors vius, compositors morts, cobles d'aquí, cobles d'allà, i que aplecs d'aquí, aplecs d'allà, però de la banda, diem-ne, de Tarragona, per dir d'alguna manera, perquè ens entenguem, res, ni que sembla que no existim. Potser també ha ajudat això, que aquest fet ho he denunciat moltes vegades, i ho he dit clarament, fins i tot el mateix president de la Confederació, dic, és que ens teniu oblidats. Home, no, que sí, que ens teniu oblidats, perquè la tasca que fem aquí baix és brutal, i no costem enlloc perquè no som ni de Barcelona ni de Girona. Els de Lleida també estan bastant oblidats.
Estem en terra de ningú, no?
Sí. I llavors, esclar, també amb això mateix de la capital de la Sardana, si mires els darrers anys, doncs veus, generalment, Barcelona i Rodalies, on s'aconcedeixen, o poblacions doncs, properes, no? I clar, home, obriu-vos, si hi ha una altra sol·licitud, que també costa trobar una sol·licitud perquè tot val diners, i que els ajuntaments hi comprenguin també costa. Jo em penso, repeteixo, tal com t'he dit abans, que és un cúmul de pressions, de història, de pencar, i això ha fet que ens ho concedissin.
De fet, Sant Cugat del Vallès va acabar aquesta capitalitat el diumenge, que és quan es feia pública la del Vendrell. Després ja anirà Manresa, si no m'equivoco.
Sí, dissabte hi ha diguem-ne, la proclamació oficial aquest dissabte a Manresa, a l'Ajuntament.
Després serà Olot i la següent serà el Vendrell, que també va coincidir que va ser ciutat povia de la Sardana fa 22 anys.
Sí, va ser el 2002. Correcte, sí. Allò també va ser una iniciativa de Dansaires del Penedès, personal meva, i no em poso floretes, perquè llavors el Foment Sardanista anava, era una entitat que hi havia una altra junta, els Dansaires no hi eren, perquè, bueno, això, les juntes canvien, no? I llavors jo apretava, demaneu, no hi havia manera, i on vaig anar a Barcelona, escolteu-me, el Vendrell ho hem de fer-ho, no? Hi havia la complicitat de l'Ajuntament per sota mà, també. I ells ho van concedir, però, esclar, llavors, aquells anys, les colles sardanistes semblava que només podíem participar en concursos de colles. Les altres tasques d'organitzar una ballada, una plec, un mateix concurs de colles sardanistes o una ciutat pobilla, no ens pertocava. Però per això, l'any 1973, des de Dansaires, ja van fundar el Foment Sardanista Vendrellenc perquè vetllés per aquestes altres vessants sardanistes, organitzar concerts, ciutats pobilles, si convenia, ballades, el concurs del Vendrell, aplecs, i els van passar al Foment. Evidentment, els Dansaires van designar un paper conforme, estàvem conformes, clar que sí, si ho vam apretar nosaltres, no? I va ser això. I va haver-hi de tot, perquè, clar, les persones que anaven al davant, dissortadament ja no hi són, eren gent bastant gran, no estaven al dia, i van fer el que van poder. I aquí ho deixo, perquè no vull parlar de persones que ja no hi són, perquè no es poden defensar, però a mi no em va acabar de satisfer.
Clar, ara tenim 2 anys per treballar-hi. Es dona la casuística i la casualitat que l'any 2026, des de Dansaires, fareu 80 anys, a banda del teu... de les teves noces d'or, que ho haig de dir amb la teva dona, que us vau conèixer ballant sardanes.
Amb els Dansaires, sí.
Amb els Dansaires. Quins reptes teniu per davant durant aquests 2 anys? O com es gestiona a partir d'ara, sabent ja que sereu capitalitat de la Sardana?
A veure, al capdavant de tot això, evidentment, hi ha d'haver-hi l'Ajuntament, que és el que es va comprometre l'alcalde i la regidora de Cultura, sobretot, no? Clar, llavors hi ha d'haver-hi un pressupost. I segons el pressupost, doncs, podrem fer més o podrem fer menys. I sobretot que es deixin aconsellar pels que entenem. Que es deixin aconsellar i mirar d'encabir-hi tots els actes que tinguin a veure, no només amb sardanes, sinó culturals, de cultura popular tradicional, penso jo, perquè és la gran oblidada de casa nostra, no? I, repeteixo, el moment que sapiguem de què disposem, que això suposo que aviat ens hi assentarem, ara que ja tenim la proclamació feta, que ens han dit que ho serem, la proclamació no és correcta, doncs llavors hem de ja començar a estudiar, perquè ja es va presentar un pla de treball a la Confederació Sardanista, que cada mes, durant un any, aquest mes farem això, l'altre lloc, això es pot fer i desfer una mica, també. Perquè, clar, és un escrit de bones intencions, però a vegades les circumstàncies fa que hagis de canviar i no passa res. I estem pendents d'això, ja començar a parlar-ne amb tranquil·litat, perquè, mira, l'altre dia allà a Sant Cugat, Manresa, i em vas repartir uns tríptics on hi ha tot el que faran tot l'any, a part del que es pugui presentar. I això és importantíssim. Vol dir que heu treballat fa temps. I jo crec que hem d'anar amb aquesta línia d'estar tots preparats i saber el que volem i saber el que volem fer. El que es pugui fer, perdó, vull dir, perquè, clar, tot val diners. I la cultura popular sembla que tot ha de ser gratuït, començant per les dades. No, la cultura val diners. Perquè al davant, les persones que actuen, no els que panquem, els que actuen són professionals i es guanyen la vida amb això. Una cobla mateixa són 11 músics. Els músics, quan venen a tocar el Vendrell, com a mínim surten una hora i mitja abans a casa seva, toquen dues hores i estan una hora i mitja més per arribar. El conjunt són 5 hores i a vegades els hi surt per 80 euros. Si potser sortirien guanyant a fregar per les cases. Perdoneu,
potser,
que
sí,
digui així.
No,
I han estudiat música i han estudiat aquell instrument, que els instruments de la cobla, sobretot els de fusta, sabem que són dificilíssims de poder tocar i estan molt preparats perquè fins i tot cada canya de la tenor de la tible és diferent i el músic s'ha d'adaptar a la mateixa canya, no? Per això sempre porta el mateix instrument, el mateix músic, no se'l canvien. Bueno, en fi, històries d'aquelles que potser es fa avorrit dir-ho, però és això. I, clar, jo crec que pot ser molt maco, perquè l'alcalde s'ha compromès, que és, cap i la fi, el número 1, la regidora també. Jo crec que ho farem molt maco, de debò.
En aquest cas, tu al capdavant de Foment Sardanista i de Dansaires del Penedès, però també entra en joc la Lira Vendrellenca.
Sí, és la secció sardanista de la mateixa Lira, que doncs, també tenen una colla, que ja fa anys que es va fundar, van estar potser una vintena d'anys parats, ara fa quants anys van tornar a reemprendre, molt bé, i també, és clar, com a entitat sardanista del Vendrell, també jo crec que arribarem amb una bona entesa les tres entitats per col·laborar amb l'Ajuntament i que l'Ajuntament també col·labori amb nosaltres per fer les coses, tal com acabo de dir, ben fetes i que realment sigui una gran capital de la sardana el 2026 al Vendrell.
A banda de que necessiteu asseure amb els dirigents polítics, quina és la teva idea com a president de les dues entitats de cara al 2026 de fer un acte cada mes? De com... O com... en el teu imaginari, pendent de pressupost, lògicament, com t'ho imagines?
Un acte cada mes jo crec que és imprescindible. Uns poden ser de gran format, els altres no tant. Totes les entitats culturals al poble jo crec que els hauríem de demanar ajuda, també, perquè poder fer actes conjuntament, perquè no... ja que serà el centenari dels nens del Vendrell, perquè no un dia o dos... una ballada a la Rambla amb un castell al mig... no sé, es podran fer moltes coses. Hem de fer volar la imaginació i coses que no valen diners, per exemple, no? Però allò, coses de sentiment, de pàtria, de país... I jo crec que hem d'anar per aquí. No hem de fer coses que no tinguin sentiment. No. O sigui, per exemple, a la ciutat Pubilla, doncs, un dels actes que es va fer va ser anar a plantar arbres. Això està molt bé. Però em penso que no pertocava. No pertocava anar a plantar arbres, vull dir, es farà en un altre moment, no? Però bé, tot està bé i la gent ho fa amb il·lusió i amb ganes i s'ha de respectar. Però jo crec que hem d'anar a això, no? Cultura popular tradicional a totes. Implicar-hi com més entitats culturals al Vendrell, millor que millor. I si pot ser extensiu a la comarca, millor que millor, també. I això vol dir també corals, i vol dir companyies de teatre... En fi, tot aquest ventall que tenim enorme, tant al Vendrell com a la comarca, perquè tenim de tot. Tenim balls de diables, tenim esbars, tenim gegants i caps grossos, balls de bastons...
Hem de presentar-ho. Una cultura folclòrica tradicional enorme.
Correcte.
En una comarca que tampoc hi ha tants habitants.
Correcte, sí.
Joan, quina és la salut de la sardana?
A veure... Com a cobla és molt bona, però com a ballador és fatal. Costa molt de fer seguir la joventut. La sardana és la gran desconeguda entre la joventut i entre la població en general. Perquè, és clar, generalment la televisió, els mitjans, quan surt un reportatge, surt gent gran ballant. Allò representa, doncs, ostres, això és la sardana, gent gran ballant, que, pobrets, doncs, van justets, i es veu una cosa que rinclona. No engresca la gent jove. Nosaltres fem cursets a moltes poblacions. Ara estem fent-lo a Bellvei, per exemple, amb nens i nenes de quart. estan aprenent, però a veure si serem capaços després de que aquests nens i nenes, ells ho poden decidir, han decidit els pares, eh? Perquè són joves. Però els pares, oh, el meu nen fa moltes coses, la meva nen... Ja ho sabem, si és l'edat de fer coses. Però a veure, la joventut, què coi vol? Vol ballar i vol saltar. Veniu a ballar sardanes, que ballareu i saltareu. Aneu a un ball de bastons, que ballareu i saltareu. Aneu a un esbar, que ballareu i saltareu. També podeu anar a la discoteca quan sigui un moment, també ballareu i saltareu. Però els pares, si no s'impliquen, perquè penso una cosa, jo sempre dic el mateix. La cultura popular tradicional, els grups que fem coses per la cultura popular tradicional, en aquest cas sardanes, que és el que jo entenc una mica, dins d'aquests grups, tothom, hi ha una cosa bàsica. Només s'aprèn amb valors. Només s'aprèn amb valors. No aprens res dolent. Per què? Perquè des de la disciplina, d'uns assajos, d'un compromís, no és una obligació, un compromís, fins a que coneixes el país, que coneixes amistats, que tens aquella petita obligació d'una hora a la setmana que tu has combinat i anar allà. És que tots són valors. I sempre hi ha algú que veu que allò no li va i senzillament diu, no m'agrada i no vinc, no passa res. Però hi ha d'haver la complicitat dels pares, si no, no te n'ensurts. I els pares, doncs, la majoria... això, i fa moltes coses. Bueno, escolteu-me, mireu, jo el meu fill és advocat i havia ballat sempre sardanes i va fer la carrera. Sí que hi havia algun cap de setmana que em deia, pare, aquest cap de setmana no puc perquè dilluns m'hi jugo el curs. Bé, doncs molt bé. Sabent-ho, buscaves un relleu i no passava res, no? Sempre poso l'exemple del meu fill. La meva filla petita igual també. Hem estudiat antropologia i tot això i es trobava igual. I ho ha fet i encara estudia coses. I no passa res, és la voluntat dels pares d'ajudar els fills. Mira, escolta, això, aquí, si vas aquí, aprendràs coses bones, valors, aquesta paraula tan en desús. Però, clar, si els pares, doncs, diuen, no, que té massa feina, no ens ho muda.
Crec que el que estàs dient és cert, i, òbviament, des de la meva ignorància, que sempre he dit que jo sé preguntar, té mal màrqueting. I potser, no sé si de Tallets, no? Va aconseguir remoure aquest màrqueting no bo que teniu des de la sardana i va engrescar una mica més o ha estat una flor d'un dia i ja ha passat?
A veure, ho ha revolucionat, sí. Sí, hi ha hagut persones joves que han volgut aprendre. Sé de pares que, ostres, mira, o avis, escolta, m'ha vingut la filla, el net, la neta, m'ha dit, escolta, ensenyo a ballar sardanes, perquè tal, això és bo. Però les colles, crec jo que no hem sapigut atreure-les cap a les colles, d'aquesta joventut. No n'hem sapigut. Començo per mi, eh? No n'hem sapigut. Però, realment, ha sacsejat la cosa. Allà a la Rambla mateix, quan fem ballades a l'estiu, la posem al descans a la cobla, la posem, o a la mateixa cobla, a vegades porten arranjaments, i surt molta gent a ballar, però les mateixes gent gran, com jo i similars, doncs també la ballen, la sardana dels tetaires, no? O els tiets, que dic jo, més senzill. Doncs ha sigut això, però no li sabem trobar, repeteixo, el fet d'apropar aquesta joventut a les colles.
Potser és el que haureu de treballar, no?, per aquest relleu generacional que moltes vegades es parla,
sí.
Perquè a la fi i al cap es necessitarà, sí. Aquest relleu, i sí. Costa molt últimament.
Sí, sí, costa. Sempre ha costat, eh? Perquè la sardana no ha sigut mai una dansa multitudinària. I almenys el Vendrell i el Baix Penedès no ho ha sigut mai. I sempre ha costat, sobretot la part dels nois. Que si això és cosa de nenes, i no dic altres paraules malsonants i tot plegat, però esclar, anys enrere els castellers més pujaven homes.
Bueno, i l'esbart n'hi ha moltíssims homes.
Però els castellers només eren homes. I fa uns quants anys que pugen nenes i fan castells de 10. Per què? Perquè són més baixetes, no pesen gens, brrr, ja són dalt. I què passa? No diran que són, no sé què, homenots, aquelles nenes, no? O les noies. No, és que és així, i tot canvia. I el que hem de fer és conservar i preservar la cultura popular tradicional. Perquè és que, si no, què ens queda? Tant, potser ara m'he emocionat una mica, no?
No, perquè a la fi al cap estem parlant d'una cosa que és real, que l'esteu vivint,
sí.
I que potser...
És el dia a dia.
És el dia a dia que esteu visquent, no? Sí. I al final, doncs, que cada cop que feu un acte des de dansaires o des de foment sardanista, doncs que ompliu, està genial, però també necessiteu agafar aquesta la meva generació, per exemple, correcte, i més cap avall, per tal de que puguis sí continuar, sí, és a dir, que tingui vida.
Sí,
per això et preguntava una mica per sí la salut, perquè sí costa, costa cada vegada més.
Quan vaig començar jo, pensa que no hi havia res més per sortir del poble que o una coral o una colla sardanista. No hi havia res més. Clar, la gent s'apuntava.
Clar, perquè volia sortir.
Clar. Però ara és que tothom té cotxe, tothom té motos, tothom té mitjans per poder sortir, hi ha altres, diguem-ne, atraccions, però és que es pot fer tot.
N'hi ha temps per fer tot, i ara mateix.
Els mestres i els fills han anat a la discoteca sempre que han volgut, i també han ballat sardanes. I no passa
i
res.
I és incompatible, no? És important.
Sí, vull dir que no passa res, és que hem de viure el que hi ha. Però és això, és sobretot la gent jove, els nens i nenes, pares, confieu, porteu-los en una colla sardanista, en un esbart, amb un ball de bastons, etc, castellers, etc, etc. Si no els hi agrada, no passa res.
Clar.
I llestos. Però és que n'hi ha un potencial de nens, sobretot nens, que és el que més falta, que no tothom li agrada jugar a pilota, no tothom vol ser un Messi.
Tal qual.
I estan a casa allà mirant la tele amb les mitjoses maquinetes.
O amb el mòbil.
O amb el mòbil, eh? Bueno,
Joan,
en fi.
Joan, fem una cosa. Esperem que aquesta notícia, que aquesta bona notícia que teníem dilluns al matí, que la capitalitat de la Sardana us doni una mica d'oxigen i aquest relleu tan desitjat, i que, bueno, doncs serà a treballar de valent per tal d'aconseguir que sigui tot un èxit el 2026.
Perdona, una cosa per acabar. Jo portava coses per parlar de sardanes a Sant Jaume, però un altre dia tornaré a venir.
I tant que sí. Convidat que estàs.
Gràcies.
Joan, encantada. Gràcies.
Igualment, gràcies.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio. Selfie.
Falten un parell de minuts per arribar a 11:15, el següent flash informatiu, i ho farem amb The Selfie, cantada per Albert Esteve.
Comença la gira, hora de plegada, tot i viure a tope. I deixo la merda fora la maleta i una puta feina que em contamina. No em faltarà res, només la motxilla i una dosi de cançó de Dua Lipa. Faré unes fotos congelant-me els somriures, sempre ho recordaré. Li faré un gir a la vida, taparé totes les ferides, agafaré una furgó i em deixaré portar. Que el ritmo no pare, que el ball ha començat. I vull fer-me un selfie, només perquè el vegis tu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 del matí. Encetem el repàs de les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El ple de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès va aprovar per unanimitat una moció de rebuig a la línia de molt alta tensió que està projectada que passi per diversos municipis del Baix Penedès. La moció també dona suport a la plataforma No a la Mat Penedès. El text reclama al govern de la Generalitat que presenti al Parlament una proposta de resolució contrària a aquest projecte. També demana al govern que de forma immediata elabori un estudi complet d'abast de país on es concretin les capacitats de generació d'energia elèctrica mitjançant instal·lació de plaques fotovoltaiques i eòliques instal·lades a les parts del territori ja ocupades, sigui per habitatges, indústries, infraestructures viàries i altres. A més, reclama que es determini quins municipis poden assolir l'autosuficiència energètica i quins no, posant a disposició dels ajuntaments els recursos necessaris per assolir dita suficiència energètica. La moció inclou la suspensió total de llicències d'obres pels projectes en la part del seu territori afectades per la construcció de les línies de molt alta tensió, derivades dels projectes referits o de qualsevol altre que comporti aquesta intervenció sobre el territori municipal. Impulsem al Penedès fa un crit unànime per reclamar una regió policial i la comissaria a la zona marítima del Baix Penedès. Càrrecs electes i representants del grup Impulsem el Penedès es van citar aquest dimarts a Sant Llorenç d'Hortons per expressar conjuntament la seva decepció i malestar davant la decisió del govern de la Generalitat i traslladada recentment per la delegació del govern de no destinar més recursos en seguretat a la vegueria. Jaume Julivert, cap de llista a Sant Llorenç d'Hortons, Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal, i Bernat Catasús, alcalde de Sant Quintí, van recordar la gran desproporció d'efectius de Mossos d'Esquadra que presenta el Penedès en relació a d'altres vegueries i van reclamar la necessitat urgent de crear una regió policial com ja disposen totes les altres vegueries. L'Espai Jove a la Nau amplia l'horari i presenta la programació d'activitats per Setmana Santa i la Primavera. El nou horari d'obertura de la nau és els dilluns de 5 de la tarda a 9 del vespre, de dimarts a divendres de 4:45 a 10:15 i els dissabtes de 10 a 2 i de 5 a 9. D'aquesta manera es passa de 24 a 32 hores i s'incorpora la franja de tarda dels dissabtes. Aquest horari serà l'habitual, però en períodes festius la nau obre matí i tarda. Durant Setmana Santa, del 25 al 28 de març, l'horari serà tots els matins de 10 a 2 i les tardes de 6:15 a 10:15, excepte de divendres 29 de març a dilluns 1 d'abril, amb dos inclosos, que l'espai romandrà tancat. Atenent una petició del Club Sarroca Bàsquet, l'Ajuntament de Sant Martí ha instal·lat 4 cistelles motoritzades per facilitar la preparació dels partits, una millora que també ha estat ben rebuda per la resta d'entitats esportives que utilitzen el pavelló, perquè agilitzarà el canvi d'escenari quan hi hagi competicions seguides de disciplines diferents. Per aquesta instal·lació, l'Ajuntament ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per no haver-la de sufragar amb diners propis en la seva totalitat. L'alcaldessa Sònia Jansà i el regidor Xavier Bravos, acompanyats de membres de la Junta del Club Sarroca Bàsquet, han visitat aquesta setmana les instal·lacions per comprovar el nou mecanisme.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 4 minuts i mig de 11:15. A tots ens agrada jugar i riure, no farem un lleig si ens fan la proposta, però si tenim certa edat potser ens ho pensem o entre la part racional i diu ara no toca, no és el moment... Mil i una històries, i són històries que la Maria Rodríguez, la doctora Ai Campeto, trenca. Tots aquests mites salten, es fan miques, perquè la vida seria molt millor si el riure i el joc hi entressin, la vida dels adults. Doctora Ai Campeto, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia, què tal?
Ja he fet una mica la propaganda.
Sí, m'hem fet.
Però, clar, és que la secció va d'això.
Esclar, i és que ens hem d'anar recordant a cada tant, no? Ens hem d'anar recordant les coses importants, no? perquè si bé és cert que sembla molt fàcil, no?, i que tot el que expliquem doncs a nivell teòric ho entenem, i dius, ah, sí, sí, no?
I tant! Per què no? Sí. Ningú dirà un no d'entrada.
Exacte, no? Doncs, clar, això es queda en l'àmbit teòric. No?
Clar, saltar d'aquest pla teòric al pràctic, aquí hi ha un abisme.
Aquí és el que ens costa una mica, no? I bé, és com qualsevol altre àmbit de la nostra vida. No és cap cosa ni més estranya ni més complicada. Si bé és cert que, bueno, abans parlàvem, fa un minut abans d'entrar en antena, d'una cosa física, no? Aleshores, quan tenim una dolència física...
Compartíem mals.
Sí, compartíem alguna coseta, no?
Alguna xacra que altra.
Qui no li ha passat en algun moment, doncs, que ha tingut un esguins o que ha tingut o s'ha trencat el canell o el turmell o ha tingut alguna petita molèstia a l'espatlla, el que sigui, no? És una cosa física, no? Que fins i tot, doncs, pot ser que t'envenin, pot ser que hagis de portar una crossa durant un temps. És a dir, és una cosa que nosaltres la veiem, no? Nosaltres i els altres, la societat. Per tant, quan hi ha una cosa d'aquest estil, quan hi ha una dolència, algun mal, alguna dificultat, alguna cosa que no és, diríem, no entra en la normalitat de la nostra existència, la nostra vida, què passa? Que li paro atenció. I si el metge, el fisioterapeuta, doncs qui sigui, em diuen, mira, has de fer aquests exercicis, tindràs aquesta recuperació, tu prens en sèrio, no? Perquè, esclar, tu vols que aquella espatlla millori o que aquell...
Vols tornar a estar igual que abans?
Vols tornar a estar igual que abans, oi que
sí? No vols anar enrere?
Clar, aquesta és la idea que tothom tenim, volem sempre estar millor. Quina és la diferència quan parlem de coses emocionals, no? Que ens costa molt més fer aquesta recuperació, aquesta rehabilitació que fem, doncs, això, no? Si resulta que, bueno, que em faig mal al peu i he de fer uns exercicis, no?, d'aquesta rehabilitació, per mica en mica anar deixant la crossa i tornant, doncs, a recuperar aquella mobilitat que tenia abans, o potser no serà la que tenia abans, potser serà una mica més reduïda, però em permetrà tornar a la vida més normal, entre cometes, no?, diríem. Clar, quan parlem d'emocions, això és molt difícil. Molt difícil, primer, perquè a vegades diem a nivell teòric, ui, sí, vull tornar a recuperar l'alegria. A mi moltes persones em diuen, Maria, és que fa molt de temps que no ric, fa molt de temps que no em sento contenta, i m'agradaria, em sento molt sèrio, no? I m'agradaria tornar a connectar amb això, no? I aquest és el primer pas, eh?
La voluntat hi és.
La voluntat hi és.
I això és el principal, no?
Clar, aquesta és el primer punt que és importantíssim és dir, bé, aquesta és la meva intenció, no? Tornar a recuperar aquell estat natural meu, que és viure en un estat també d'alegria, també d'alegria, no? Clar, què passa? Que quan ens... El que dèiem de la rehabilitació, tu saps que per recuperar la mobilitat del peu has de fer uns exercicis durant un temps determinat. I no ho qüestiones, això. Pot ser que un dia te'l saltis. I quan vagis al fisio et renyarà, eh? Però pot ser que un dia te'l saltis o en facis menys, no? Però ja tindràs una constància, oi? Clar, no ens passa el mateix amb l'alegria. Nosaltres som conscients que volem recuperar aquell estat d'alegria, però hi ha alguna cosa que no ens permet tenir aquesta constància.
I per què? Ho saps?
Molt bona
pregunta.
Està
estudiat.
Bueno, primer, perquè no és una cosa que ens hagin educat a atendre a les emocions.
Sempre queden en segon lloc, no?
Queden en segon lloc o en tercer, o no sé en quin lloc
queda. A la
queda.
Cua.
Jo tampoc no ho sé. Jo sé en quin lloc em queda a mi, no? I també en quin lloc estan les persones que venen a treballar amb mi. Vosaltres que esteu a casa, feu-vos aquesta pregunta. Us dediqueu en quin percentatge us dediqueu vosaltres a la vostra vida a atendre les vostres emocions. I fixeu-vos que quan diem atendre les emocions, tampoc no és cap cosa estranya. És que sovint, a vegades, quan parlem d'emocions, així sembla que estiguem parlant d'una cosa que és com si fos d'un altre
metafísica.
Planeta. Sí, no? O a vegades fins i tot esotèrica. Hi ha gent que li agafa com respecte. Per què? Perquè no és una cosa que puguem tocar. I això a vegades ens fa respecte, no? Ens fa por a entendre o arribar a explorar, experimentar què em pot passar amb les emocions, no? Que jo si toco alguna cosa física, jo puc dir, d'acord, poso la mà fins aquí i la puc treure, no? Però que amb el tema emocional és molt més complexa. Perquè, clar, tu, com diem a vegades aquí, no? Jo dic moltes vegades, jo no sóc un robot. Jo no em puc apretar un botó i dic, mira, ara estic alegre, mira, ara estic trista, com un robot. No, les emocions són més complexes, no? Aleshores, clar, requereix també d'una confiança.
En un mateix.
Sí, en un mateix i en l'entorn en el qual tu decideixes treballar, investigar, explorar, connectar, recordar...
Amb qui t'ajuda.
Com vulguis. Ah, exacte. Amb qui t'ajuda, t'acompanya, posa-li la paraula que per tu també sigui més adient. Perquè a vegades també passa que moltes persones que venen a les meves sessions o a teràpia, segons com... és com dit, el treballar, la paraula aquesta del treball... que els hi comporta una sobrecàrrega, no? I llavors, jo sempre dic, tu posa-li la paraula que a tu et funciona, I també el toc d'atenció que jo sempre explico i us vull traslladar és aquest, si us pot ajudar aquesta imatge, no? De que quan us feu mal al peu, oi que aneu a la rehabilitació i feu tots els exercicis que et diu el fisioterapeuta, doncs quan tens la predisposició a entrar en aquest estat d'alegria o a treballar qualsevol altra emoció, que també tinguis aquesta constància. Seria que li puguis donar el lloc. Una mica el titular de la sessió d'avui és fes lloc a l'alegria. És a dir, dona-li aquell espai a taula. Saps com canten taules?
Sí, sí.
Que a taula hi ha diferents comensals, no? Doncs semblaria, és com una contradicció, Sílvia. Si et fixes, a tothom, la majoria de les persones, tu els hi preguntes, dic, vols ser feliç, no?
Tu vols sí, ser feliç? Tothom diu que sí.
Tu vols ser feliç?
Sense pensar-s'ho, clar.
D'acord,
sí, no? Sí. No, sí, clar.
Clar, no?
És clar, no? Fixa't. Quina pregunta.
Quines coses, no? És a dir, sí. Tothom volem sentir l'alegria i al mateix temps no li donem aquesta importància que té, aquest lloc a la taula.
Ni la cuidem.
Oi? Justament per això. No li donem la importància, el valor, el pes, que és d'allò que parlem amb tu aquí, en aquesta secció, sempre que és el que hi reivindiquem per aquesta importància que té, no? És a dir, hi ha aquesta doble cosa. Volem l'alegria i no li donem el lloc. I, en canvi, no volem sentir altres emocions, com poden ser la por, la tristesa, la ràbia, i tot i així, hi tenen lloc a la taula dels comensals, I està bé que tinguin el lloc. La cosa seria que de la mateixa manera que quan sentim tristesa, por, ràbia, tenen un lloc a taula, l'alegria també. Sobretot perquè quan li donem la mateixa importància a totes les emocions, el nostre cos, el nostre organisme, s'equilibra. I aleshores, quan nosaltres diem, sí, vull sentir alegria, vull connectar amb l'alegria, amb la felicitat, recordeu que sempre diem el mateix. Clar, tu no pots estar tot el dia, cada dia de la setmana, tot l'any, connectat només amb l'alegria, perquè no és real. Aquelles persones que sembla que sempre estan contentes i així... No és real, és una màscara, que a vegades hem parlat amb tu també aquí dels personatges, de les màscares que ens posem. I, ui, és que tu sempre estàs contenta, no? A vegades hi ha gent que em diu, Maria, la Maria sempre està contenta. I sí, és cert que em predomina potser aquesta emoció...
I que li fas lloc.
I que li faig
lloc. La cuides.
Lloc. Correcte, no? I també el fet de donar-li aquell lloc em permet atendre a les altres emocions. Perquè per bé que sí que tenen un lloc important, tampoc les volem observar.
És un contrasentit.
Això és el que dèiem, no? És el contrasentit que dius, a veure, jo vull estar contenta i no m'hi poso, no? Vull deixar d'estar trista i tampoc no m'hi poso. És allò, és com si això et fas mal al peu, trenques el peu, dius, ui, vull que se'm cuidi, però clar, si no fas els exercicis que et diuen, aquell peu no es curarà, oi? Potser amb aquest exemple us ajuda una miqueta més.
Sí, sí, és molt gràfic.
Més a entendre, no?
Quan et trenques un peu, un braç, estàs disposat a fer rehabilitació, a seguir fent exercicis a casa, tot el que et diguin. Ets més o menys disciplinat, sempre hi ha un dia o dos que no, però ets disciplinat perquè vols recuperar aquell peu, aquell braç.
Sí.
Però, en canvi, tot l'aspecte emocional...
Ens costa, i també a nivell... Em costa a mi, i també, clar, a nivell social... És molt difícil quan tu... Bueno, cada vegada també això va evolucionant, no? Però quantes vegades tu pots anar al metge i si et trenques un peu és molt fàcil i t'atenen de seguida i tothom et diu si vés cap a casa, no? Et curen, oi? El teu entorn diu, ai, necessites res, eh? Ara bé, si tu resulta que tens una dolència emocional, pel que sigui, és igual el per què. La cosa és que tu estàs en aquell estat i aquest estat també s'ha d'atendre, s'ha de curar, s'ha de sanar, no? I estem en un moment en el que cada vegada s'intenta donar-hi un lloc, avui parlem de donar el lloc, en aquelles emocions, i tot i així costa. Costa doncs, que potser fins i tot un mateix se sent que porta una temporada doncs, que no està equilibrat, no? Equilibrat en aquest sentit, que jo puc sentir-me trista en un moment, però després ho puc salvar i puc estar més contenta, més activa. Però, clar, quan porto un temps que estic sempre trista, que no tinc ganes de fer res, que em sento que estic en un estat de molt poca energia, això a mi m'afecta també, no? En el fet d'anar a la feina, fins i tot, no? I continuo anant. Aquesta és la diferència. Seria, quan tu vegis que no estàs bé, que no et sents equilibrada o equilibrat, també para atenció i ves al metge, al terapeuta, alguna persona que tu puguis dir, uau, em passa això i no sé què fer amb això, no? És a dir, demanar ajuda, a vegades potser un mateix, amb les eines que puguis anar tenint tu que ens escoltes, et pots atendre i pots donar-te l'espai de dir, ah, és que necessito descans i llavors recuperar-me i veuré que aquella tristesa que semblava que era una tristesa estava relacionada amb el cansament, no? I tu mateix et podràs regular. I la cosa és aquesta, que també li podem donar el lloc, el temps que necessitem també a les emocions. Seria això.
Començant per l'alegria o cuidant-les totes?
Les hem de cuidar totes. Què passa? Que quan l'alegria... Quan li donem pas a l'alegria, ens aporta com... Què ens aporta l'alegria? A veure, tu quan estàs contenta, us ho pregunto, perquè clar, jo sempre dic el mateix també. És a dir, jo tot el que us explico és, evidentment, de coses que jo tinc una formació i de coses que jo he experimentat. Però al cap i a la fi, la millor persona que sap qui ets tu i què et passa, ets tu mateixa, no? Aleshores, a tu, què et passa quan estàs contenta? Com et sents?
Optimista.
Amb energia.
Amb ganes, amb il·lusió, motivada, no sé, n'hi hauria molts adjectius.
Molt bé, m'encanta. Moltes gràcies, Sílvia, per la teva implicació també. Veieu, ens dona tot això. També amb les persones que treballen amb mi, no? Paraules que també em diuen, no? Em dona seguretat. Lleugeresa,
és bona aquesta.
Confiança. M'empodero. Clar, què vol dir tot això? per tu que ens escoltes, cada una d'aquestes paraules tindrà un significat. I n'hi haurà alguna que potser diràs, ai, doncs a mi això no em diu res. Però n'hi haurà alguna altra que dius, ai, a mi també em passa això. És cert, no? I aleshores, quan et passa això, para-li atenció. No? I si és que resulta que tu, quan estàs amb l'alegria, et sents amb energia, optimista, amb il·lusió, què vol dir tot això? Que t'obre portes, no? Que et dona...
Lleugeresa.
Lleugeresa.
M'agrada.
Clar, fixa,
sí, no? És una forma molt gràfica, no?, d'expressar
també...
què sents quan tot rutlla i estàs alegre.
Exacte, fixa't, no? Per unes persones és molt necessària la lleugeresa perquè viuen, o en algun moment de la vida, tots hi hem passat per aquí, en els quals sembla que portem una motxilla molt gran,
molt,
que pesa molt, no? Aquesta, i llavors necessitem aquesta lleugeresa, eh? Altres persones, l'alegria els aporta empoderament, arrelament, em deien ahir també, no? Arrelar-me. Perquè a vegades, per no connectar amb allò que m'està passant, m'abadeixo, no? I no, estic vivint cap a fora i no m'atenc a mi. No? Llavors, això què em fa? Estar tot el dia volant, com si diguéssim, no? I necessito aquest arrelament. Quan connecto amb l'alegria, em sento arrelada. És a dir, fixa't que no hi ha una norma universal mai, no? Sí que hi ha una cosa que és comú amb tot això que estem dient, no? I és que et fa bé. Oi? Llavors, si tu et dones aquest permís per connectar amb aquesta alegria, et donarà aquella clau, aquella eina concreta per poder entrar en l'altre espai de les altres emocions, atendre-les, sanar-les... Sanar-les, que vol dir? Torno a insistir en això. No us penseu que són coses molt difícils. Bueno, requereixen de voluntat i d'esforç, igual que quan vas al fisio. Aquesta és la cosa. És a dir, màgia així no existeix mai.
No hi ha, ni en el pla físic ni en el pla emocional.
No. I al mateix temps és alguna cosa que és assolible. És a dir, tu pots sanar les teves emocions. Podrà ser més complicat o menys, no? Aleshores, a la que anem practicant, saps allò del manteniment?
Sí, sí, sí.
Oi? Quan jo vaig mantenir un cotxe, fins i tot, és igual una màquina, que la vaig mantenint, li vaig posant l'oli perquè els engranatges no s'oxidin, no s'encallin. Oi que rutlla bé? Oi que et dura més anys? Sí. Nosaltres som una màquina, amics meus, amigues meves, som una màquina. A vegades no som conscients, però som una màquina de precisió. No? I aquesta màquina requereix aquest manteniment. I una de les maneres que tenim a l'abast i que ens ajuden a assolir aquest manteniment òptim, per quan passem la ITV, que ens diguin, ah, mira...
Tot en ordre.
Tot en ordre, no? És la pràctica del riure. És la pràctica del riure.
La risoteràpia.
Exacte. Seria una de les eines, pot ser la risoteràpia.
Ara hi entrem, però si voleu fer lloc a l'alegria, si voleu trobar aquest espai còmode on us sentiu a gust per practicar, la Maria Rodríguez ens regala una sessió de risoteràpia. Se l'endú la primera trucada que arribi al 93-827-2626. No té data, ja la pactaríeu amb ella. Atreviu-vos.
Vinga.
Estàvem en aquest punt, no? Si practiquem...
Sí.
És com el manteniment que necessita tota
exacte.
Maquinària.
Exacte. Fixeu-vos que hi ha un informe del 2015 de la Societat Espanyola de Neurologia que demostra que en persones que riuen de manera regular doncs es redueix en un 40% els problemes vasculars. I això vol dir que aquestes persones viuen entre 4 i 5 anys més que altres persones.
Un 40 és altíssim.
És molt, és molt. Fixeu-vos, però que a mi m'agrada molt incidir en que no és una cosa això ni imaginària, ni esotèrica, ni etèria, no? Sinó que realment quan tu rius, també n'hem parlat aquí moltes vegades, què passa quan ric, no? El meu cos genera unes hormones que m'ajuden, són uns analgèsics naturals, que ens ajuden a alleugerir el dolor, a reduir també les hormones que controlen l'estrès, etcètera, no? És a dir, són una sèrie de...
mecanismes,
de mecanismes,
no?,
que m'ajuden a que el meu cos estigui més saludable. És el manteniment d'aquesta màquina, la màquina que som nosaltres, quan riem l'estem ajudant. Igual que quan estem en un entorn que és tòxic, de qualsevol manera, que a mi em pot generar estrès, això jo estic sobrecarregant el meu cos, perquè recordeu que el nostre cos sempre vol ajudar-me a sanar. La meva màquina és una passada, perquè es regula ella mateixa. Tu et fas un tall i el teu cos es sol, no?, es va regenerant, no? És a dir, per tant, no és cap cosa que no estigui lligada. Les emocions estan directíssimament lligades també amb una cosa més fisiològica, no? I per tant, quan entenem això, potser ens és més fàcil de donar-li el lloc important que té el riure.
S'hauria d'estudiar més.
I practicar.
Mireu, jo sobretot,
us dic una cosa. O sigui, al final, no sé què us passava a vosaltres quan anàveu a escola, però és que jo de què me'n recordo més de quan anava a escola? De quan en fèiem alguna...
malifeta?
Bueno, de les malifetes i reia. No, volia dir, quan experimentava. Sí? És a dir, quan jo vaig tenir molta sort de tenir molts profes, molts mestres, que anàvem a experimentar a fora, al carrer, no? I, doncs mira, ara anem a estudiar, no, jo què sé, qualsevol cosa. És a dir, quan tu experimentes alguna cosa amb acció, aquell coneixement que tu estàs experimentant l'integres molt més fàcilment que si el llegeixes 10.000 llibres o escoltes 40.000 conferències, no? I bé, escolteu, el riure, doncs us puc dir que sabeu que somriem des de que naixem. Vull dir que això és una cosa a tenir en compte, no?
Està en el nostre ADN.
Està en el nostre ADN. I que riem a partir dels 4 mesos de vida, més o menys. I imagineu-vos quant de temps tenim que ens acompanya el riure. També us diré que es previa el llenguatge, el riure. No? És a dir, són coses que, bueno, potser pots tenir en compte. I res, ja ens queda molt poquet. Us vull dir... Mira, acabem amb una frase que una mica resume això. I diu, la felicitat és algo que se practica, com el violín. És d'un senyor que es deia John Lubbock. O sigui que a practicar.
Moltes amics. Gràcies, doctora Icampeto. Adéu, Maria Rodríguez.
Adéu.